Radio Astel.
Que ha passat de les 5 de la tarda a darrera hora de fabricació pròpia, si és que passen les tardes volant. I més, saps quan arriben les 5 i és dimarts? Dic, que bé, que bé, que bé Joan Anton Català a veure'ns aquí en fabricació.
Que bé que esteu vosaltres aquí també, que em convideu, sí. Perquè clar, a mi això és que m'agrada fer. Si no hi hagués ningú que escoltés, que avorrit seria, no?
Doncs divulgar. Tens tota la raó.
Em permeteu fer el que jo vull.
Mira, això no és del tot veritat, perquè l'altre dia vas venir i ens volies parlar de magnituds curioses i fascinants, sí. I no et van deixar.
Home, perquè hi havia l'eclipsi. Home, és que un eclipsi de sol, a més, estàvem fent boca perquè
eclipsa
tindrem l'any 2026, fent boca per aquest, no? No, jo penso que ja anava bé parlar d'això, ja.
Uh-huh. Avui sí que sí, eh?
Sí, avui magnituds curioses i fascinants.
Avui ja parlarem, de magnituds curioses i fascinants.
Però? ja vaig parar a veure un però.
És que, clar, ha saltat aquesta setmana una notícia.
Quina?
Joan Anton, tu segur que saps de què va, perquè
estàs al dia de tot. Ara quedaré fatal.
Hem vist l'exemple d'un nen de quart de primària.
Ah, molt bé. Molt bé.
Eh que sí?
Sí.
Que va corregir la pregunta d'un examen i no només va respondre la pregunta, sinó que la va tatxar i la va reformular. I
absolutament.
Ei, que això no és així, eh?
Magnífic.
Clar, què posava? Doncs la professora posava que l'examen va portar la resposta de l'Àxel, que és com es diu el noi, a la direcció del centre. A veure si ho expliquem bé. I la direcció ho va portar al departament, que va donar la raó a l'alumne i ha corregit l'enunciat de la pregunta.
Molt bé.
Això és la prèvia. Val. Joan Anton, jo ara et faig la pregunta que li van fer a l'Àxel a l'examen.
Molt bé.
Me l'has de respondre,
Jo te'l respon.
Per què no podem veure les estrelles quan és de dia?
Clar, ell ho va corregir, i tant, com a mínim en podem veure una, que és el sol. Que és el sol. Què passa? Que molt ens oblidem que el sol és el nostre estel, és la nostra estrella. I ell va corregir i va dir, ara no recordo com ho va dir, però diu, com és que només en podem veure una de dia? Perquè veiem el sol, i per tant el sol és una estrella, és un estel. La pregunta està mal formulada. Genial, genial, ho considero. A més, per l'edat del...
Quart de primària.
Clar, ho trobo genial.
Mira, vols que recuperem el que va respondre
tant,
ell? Va, doncs escoltem el que explicava l'Àxel al Catalunya Nit de Manel Elias.
Doncs jo vaig trobar la pregunta i llavors vaig dir, ara, espera un moment, si el sol és una estrella i quan és de dia veiem el sol. Llavors vaig fer una línia i vaig corregir i vaig fer que ¿por qué solo vemos una estrella cuando es de día?
Genial. No, escolta'm, fantàstic, fantàstic.
Res més a afegir, eh?
No, jo penso que això ja no cal dir res.
Després
més,
ens queixem de les noves generacions i mira...
No, molt bé aquest nen. I molt bé la lliçó que ens ha donat, no? Perquè molts de nosaltres haguéssim caigut de quatre potes.
Ui, tant, jo la primera.
I nosaltres, jo també, perquè si no hi penses... Tu dius, les estrelles. Un moment. De fet, quan anem a escoles, instituts, normalment sempre els animem, ho dic perquè en algun moment poden arribar a casa i fer la pregunta, els animem a que facin aquesta pregunta. Per exemple, preguntin, no aquesta exactament, quin és l'estel més pròxim a la Terra? I que deixin que els adults pensin. Quin és l'estel més pròxim a la Terra? La resposta és el Sol.
Sí.
Però ja veurem qui cau de seguida, no? I ja, normalment comences a pensar, a veure, quin deu ser l'estel que si pròxim a Centauri... És molt senzill, és el Sol.
Perdoneu, però ho hem de comentar. Això és Ràdio en directe aquí en fabricació i m'agrada molt el riure que té Vanessa Carrasquilla, que la tenim aquí.
Sí, sí.
Que sí que ha rigut ara. Que sí que t'hem escoltat. Jo crec que, Vanessa, un dia et podries ja seure aquí amb nosaltres.
Jo penso que sí.
Que sí, Joan Anton?
Sí, sí. Exacte, pots automatitzar-ho això i seure d'aquí a fer la tertúlia.
I estàs amb nosaltres fent la tertúlia. El proper dia la convidem.
Molt bé, fet.
Bueno, convidada està sempre,
Home, és de la casa.
És de la casa. Va, avui sí que sí, fem magnituds curioses i fascinants. Joan Anton, per on comencem? A veure.
Comencem pel nostre cos. Parlem d'energia. Mm. I la primera part és el nostre cos, després anirem a l'energia que consumeix tot el món. Mm. Clar, el nostre cos consumeix energia constantment. Per pensar, per moure's, per respirar, per emocionar-se, per estimar. Tot això consumeix energia. I clar, ens podríem preguntar, però com quanta energia consumeix una persona? I posem un exemple perquè es pugui entendre, no? Doncs mira, una personeta agafem de 65 quilos, adulta de 65 sí. quilos, consumeix el mateix que, més o menys, que una bombeta de 130 watts encesa permanentment.
Com?
Això mateix. És a dir, som llum pura. No em diguis que no és bonic, això, perquè havíem dit som pols d'estrelles, sí. ara sí. Diem, som sí. energia pura, som llum pura. Una bombeta de 130 watts encesa, sí. això és l'energia que consumeix aproximadament, una persona. No és sempre igual durant tota la teva sí. vida, no és sempre igual quan ets adult, que quan ets ja una mica més vellet, no? O quan ets un adolescent, que vas a tope en tot, o quan ets
quan
un
nen... arriba la primavera.
O quan arriba la primavera, hi ha un d'allò, però hi ha una mitjana, més o menys, sí. que seria això. Som una bombeta de 130 watts. L'energia, les nostres cèl·lules l'han de comprar. Això està bé saber-ho, perquè a vegades pensem, hosti, com és que hem de pagar l'energia? Bueno, l'ha de pagar tothom, A l'univers no hi ha res de franc. I també les nostres cèl·lules s'han de pagar.
La nostra pròpia energia també l'hem de pagar.
I tant, tot. En aquest univers tot és efímer i es paga. I nosaltres ho paguem amb euros. Les nostres cèl·lules ho paguen amb una moneda que es diu ATP, ATP, que la vam estudiar a l'Institut Molts de Nosaltres, adenosin trifosfat, ATP. Aquesta és la moneda que les cèl·lules utilitzen per comprar energia, per fer tot el que hem de fer. No?
D'acord.
Doncs durant un dia, aprox, una persona adulta fabrica d'aquesta moneda igual que el seu propi pes. Si tens 65 quilos, posem, doncs durant un dia fabriques 65 quilos d'aquesta moneda que la gastaràs, constantment l'estàs gastant, per comprar energia per viure. És fascinant quan penses això, el ritme metabòlic, no? El ritme de generació i de consum d'energia que té un cos humà.
Vinga, ja. Vols afegir alguna cosa més?
No, d'això, podem afegir moltes coses, però no, jo penso que si no acabarem. I a més, tinc altres cosetes aquí, no?
Vinga, Marc, i continuem parlant d'energia. Va, Jonathan, siguem una mica més agosarats.
Ah.
Perquè ara sabem el que consumeix un cos humà, però... I el món?
El món. Anem a veure què consumeix la nostra civilització, i això va canviant constantment. Mira, aquesta l'haig de llegir, perquè no me la sé de memòria. Doncs mira, jo ara et donaré una xifra que és molt freda. El món consumeix uns 580 trilions de joules per any. I diem, uf, jo no sé ni... No sé què és això, no?
Sí.
Però anem a fer el símil. Anem a convertir això en una bombeta, novament, no? Doncs mira, per igualar aquesta energia que consumeix anualment la Terra brillaria com 180.000 milions de bombetes de 100 watts. És a dir, tu agafaries res, compraries 100.000 milions, 180.000 milions de bombetes de 100 watts, les encendries, això és tota l'energia que consumeix la Terra, el món actual. I això va creixent. Pensa...
Clar, és el que anava a dir ara.
No té res a veure. El consum és exponencial. El consum d'energia que necessita la nostra civilització, una civilització molt tecnificada, no té res a veure amb el que hi havia fa 50 anys, ja no et dic jo, amb el que hi havia fa 300 anys. I això continua, és una espiral creixent, de manera que en 20, 30, 50 anys, vés a saber quanta energia necessitarà aquesta civilització. De fet, es pensa que si hi ha civilitzacions avançades allà a l'univers, hauran d'haver superat obligadament, perquè si no ja no hi serien, hauran d'haver obligadament superat aquests punts d'inflexió que donen salts cap al davant amb la tecnologia per poder continuar creixent en el consum d'energia d'una manera que és, en aquest moment, impensada, impensable totalment per nosaltres.
Això és al·lucinant.
És molt al·lucinant.
Escolta, ara dius que entrarem dins de les nostres cèl·lules.
Sí, ara anem al cos humà.
A veure. Entra dins de les nostres cèl·lules, però sí,
Hi ha coses curioses. D'entrada, quantes cèl·lules tenim?
Ui!
2, 4, 6, 10...
Bueno, una persona adulta o un infant?
Correcte, una persona adulta.
Vale, una persona adulta.
Què diries?
Home, moltes més.
Moltíssimes.
Però moltes més,
Sí, cap a on ens aniríem? Una xifra.
Mira, resposta. Bona resposta, m'han dit moltes més.
Moltes més.
Estem parlant de bilions?
Sí, 40 bilions. Aproximadament. Sí. 40 bilions, perquè, clar, és molt difícil comptar-les. I el que s'han fet són estimacions, 40 milions. Però hi ha coses molt curioses. Mira... En tenim 40 milions més,
sí,
que són de bacteris. És a dir, que quan fas escandall, fas inventari sí. de la botigueta i mires què hi tens, doncs tens 40 bilions aproximadament de cèl·lules que són, diríem, humanes i 40 milions més de cèl·lules que són de bacteris, però que estan aquí, dins del nostre cos, fent tasques que els hi hem subcontractat, que no ens agrada fer. Per exemple, tota la flora intestinal. Per exemple, tots els bacteris que tenim a la pell i que compleixen una funció determinada. No? Tot això són igual nombre de cèl·lules que totes les cèl·lules d'un humà. D'alguna manera podríem dir, per tant, que un humà és mig humà, mig bacteri.
Que bo.
I és literal, és així. Durant molt de temps es va considerar que la proporció era de 1 a 10, era encara molt més animal, molt més bacteriana, diríem, no? És a dir, per cada cèl·lula humana, 10 de bacteris. Però avui sabem que no, que només és 1 a 1, més o menys. Què més del cos humà? Doncs mira, dintre de cada cèl·lula tenim l'ADN, que n'hem parlat molts cops. L'ADN és el llibre d'instruccions per fabricar una personeta, o qualsevol organisme viu, doncs l'ADN humà és tan complicat que té 3.200 milions d'instruccions. Cada trosset d'ADN. Aquest llibre d'instruccions és dins de cadascuna de les nostres cèl·lules, d'aquestes 40 bilions de cèl·lules.
Imagina't.
Si tu ara poguessis treure l'ADN d'una única de les teves cèl·lules, i ja ens imaginem que les cèl·lules són, acostumen a ser petitones. N'hi ha de grosses, eh? Les neurones, per exemple, són més grosses. Però les cèl·lules normals són molt petitones. Si poguéssim treure l'ADN d'una única cèl·lula i el poguéssim desenrotllar, perquè allà està molt plegadet, tindríem una cadena tan llarga entre 1,5 metres i 2 metres per cada cèl·lula d'ADN. 3.200 milions d'instruccions. I molt al·lucinant. D'aquests 3.200 milions d'instruccions, potser només un 2% són instruccions de debò que la natura utilitza per fer persones. La resta són instruccions abandonades per l'evolució, que potser en algun moment van servir per fer alguna cosa, però han quedat allà abandonades, són com capítols del llibre que han quedat abandonats.
Que bo.
I només, més o menys, un 2% del nostre ADN és funcional des del punt de vista de què és el que s'utilitza per crear proteïnes, són els gens que creen les proteïnes. La resta, o no sabem per què serveix, o directament pensem que són fragments abandonats per l'evolució, que en algun moment van servir d'alguna cosa...
Però que ara ja, que ja no obsolets o que no.
Correcte.
No?
Imagina't, el 98% o no sabem per què és, o serien restes abandonats. I després parlarem dels virus, però ara ja t'avanço, que dins d'aquest 98% d'ADN humà que no serveix o que està abandonat, molta d'aquesta part és de virus. Molta d'aquesta part són virus que en algun moment en els nostres avantpassats els van infectar i que van posar les seves cadenes d'ADN, les seves instruccions víriques, les van insertar dins del nostre ADN i allà han quedat com si fossin fòssils de l'evolució. Molta part del nostre ADN són virus, directament virus, que ara ja estan inactius, però que van posar el seu ADN allà com una signatura del capítol, no? Aquí vam estar nosaltres i aquí us vam infectar.
Doncs, a veure, és que tot el que ens explica en Joan Anton Català són, avui concretament són aquestes magnituds curioses i fascinants, i ara espereu-vos, perquè ara vol compartir en Joan Anton algunes dades més sobre la vida a la Terra. Aquelles dades que dius, no, és que no som conscients. No,
i ens parlen de la nostra humilitat i també de la fortuna de ser vius, que n'hem parlat molts cops.
Sí.
Anem a parlar de les espècies vives que coneixem en aquest moment a la Terra. També és molt difícil, més o menys, de saber-ho, però en aquest moment portem més o menys 1.200.000 espècies vives descobertes. Del 75% de les quals, de les que hem descobert, no sabem res. Només sabem el nom que li hem posat en aquella espècie, però vull dir, no sabem les seves propietats, no els hem pogut estudiar. Però la xifra, diríem, impactant, no és aquesta. La xifra impactant és que hi ha científics que pensen que a la Terra podria haver-hi fins a 50 milions d'espècies. Anem a repetir. Podrien haver 50 milions d'espècies, en portem descobertes 1.200.000 i del 75% d'aquestes no sabem res. Clar, si això no és lliçó d'humilitat, què ho serà? No? I ara anem, els fatxendals dels humans, a fora a buscar vida a Mart, quan no entenem la vida a la Terra, quan encara avui, ple segle XXI, estem intentant entendre i descobrint cada any...
Per què ho fem, això, Joan Anton?
Per què fem què?
Això que tu dius, aquesta reflexió de dir, saps que hem d'anar a Mart...
No, perquè quan... no, clar, home, perquè, primera, no competeixen les dues coses. Mm. Nosaltres podem continuar el desenvolupament del coneixement a la Terra i en paral·lel
investigar.
Segona, perquè si mai descobríssim vida fora, posem a Mart, això significaria una revolució en el coneixement de la vida. És a dir, faria créixer la biologia, la bioquímica, la genètica. D'alguna manera faria una revolució que donéssim un salt endavant també per conèixer millor la vida a la Terra, saps? Per saber com s'ha creat la vida a la Terra, per saber si hi ha models de vida diferents, que és una cosa que el sentit comú ens diu que segurament sí, però que només coneixem un model de vida que és tot el que hi ha aquí. Uh-huh. Hi ha una altra xifra que és... Aquesta és...
Ens deixaràs cau,
sí,
ja, encara més.
Sí. Hi ha científics que pensen, i això són un aixecar el dit, però ja veuràs que un milió amunt, un milió baix, és que no ve d'aquí, no? Que durant tota la història del planeta, podrien haver existit en aquest planeta més de 50.000 milions d'espècies. Si això és així, aprox, però és que és igual, ja et dic, amunt avall, si això és així, vol dir que els 50 milions d'espècies que hi ha avui, que encara no hem descobert, significaria només l'1 per 1.000.
Clar.
De tot el que mai ha existit a la Terra. Tot s'ha extingit excepte l'1 per 1.000. I dins d'aquest 1 per 1.000 estem els humans. Llavors, clar, agafes perspectiva i dius, uau, la primera, la vida és extraordinària, l'evolució de la vida és increïble. Com la vida, l'evolució, no té amics, saps? L'evolució és sobreviure en els més adaptats. I els que no desapareixeran, no té amics. L'evolució és blanc o negre, no? Però l'evolució ens ha posat avui en aquí els humans. Ha considerat que després de 4.000 milions d'anys de història de la vida a la Terra, ha hagut de fer desaparèixer el 99,9% de totes les espècies vives que mai han existit, perquè avui, les que estiguem aquí, entre elles els humans, siguem les espècies millor adaptades per al moment actual. Dic el moment actual perquè l'evolució continua funcionant. Ja et dic que no té amics. Els humans tampoc no som amics de l'evolució, saps? I l'evolució continuarà fent la seva coseta. I en algun moment els humans desapareixerem.
Quines lliçons de vida ens dones, eh?
Bueno, no, clar, però agafes perspectiva.
Sí, et quedes com no al·lucinat.
Agafes perspectiva.
Agafes perspectiva.
I llavors dius, bueno, en aquesta finestreta temporal efímera que els humans estem aquí, doncs què farem, no? Quin ús en donarem de la vida?
Sí.
Quin ús en donarem de tot això? Perquè desapareixerem. I la vida continuarà en altres espècies millor adaptades per aquells moments que vindran d'aquí, esperem, a molts milions d'anys.
Va, posem una mica de virus.
Vinga.
A veure, virus.
Virus. Doncs abans dèiem que gran part del nostre ADN és virus. Els virus són l'entitat orgànica, l'entitat, perquè no són vida, més abundant que hi ha en el planeta. No són vida, això ho vam explicar en un capítol, que dèiem, no són vida perquè no es poden reproduir per ells mateixos. Llavors els hem considerat com entitats biològiques que no tenen vida. Val? Però són entitats biològiques. Poden entrar dins de les nostres cèl·lules, porten ADN a dins, tenen llibre d'instruccions de com fabricar-se, etc. Són els més abundants de tot el planeta. Ara donaré unes xifres que les haig de llegir, perquè aquestes són increïbles i no me les sé. Quants virus hi ha a la Terra? De nou, és que no ve d'aquí que ens equivoquem amunt i avall. Llavors, que... 10 quintilions de virus.
Bueno,
això, 10 quintilions. Això a mi no em diu... Bueno, em diu molt, per una banda, però em diu poc des del punt de vista que no m'ho puc ni imaginar. Anem a fer un exercici d'intentar imaginar què volen dir 10 quintilions de virus. Abans explicàvem que dins a un humà hi ha 40 bilions de cèl·lules. 40 bilions de cèl·lules. Doncs, si agaféssim tots els virus de la Terra i els repartíssim per totes les cèl·lules de tots els humans, encara tocarien a 300 milions de virus per cèl·lula. A 300 milions de virus per cada cèl·lula. Més cosetes. Si poguéssim posar tots els virus de la Terra en filera, vinga, poseu-vos allò que feien a l'escola,
rectes,
no? Poseu-vos,
va.
Que posar tot recte,
sí.
Tindríem una filera de 200 milions d'anys llum. És a dir, aquesta filera sortiria de la nostra galàxia, però moltíssim, i arribaria a la gran majoria de galàxies que tenim al voltant. Quan ens infectem de virus, per exemple el de la grip, i entra aquell virus dins les nostres i tal, en pocs dies pot arribar a reproduir-se fins a una xifra de 100 bilions de còpies. En pocs dies. Una infecció de grip. Okay. Això també ens parla molt de la capacitat evolutiva que dèiem abans, dels humans, no? de les defenses que l'evolució ens ha fet tenir a nosaltres i a molts éssers vius per defensar-nos de tot això. Perquè si no, no hi seríem.
Haguéssim desaparegut totalment.
Fa molt de temps. I, en canvi, hem desenvolupat mecanismes de protecció perquè 100 bilions de virus treballant dins nostre, doncs puguem, en la majoria dels casos, gran majoria dels casos, puguem contra ells.
Va, rematem això, Joan Anton. Jo tinc aquí el guió. Coses grosses que s'acosten i que es separen.
Sí, per aquí, coses grosses. Mira, la deriva continental són les plaques tectòniques de la Terra, saps?
Sí.
És com si la Terra fos un trencadís d'aquells de Gaudí.
Sí.
Pom-pom, els han trencat, tenim aquestes plaques que es mouen. Uh-huh. Doncs hi ha plaques que s'arriben a moure a nivell de centímetres per any. 1,5 centímetres cada any. Uh-huh. Que és moltíssim quan penses en la mida d'una placa continental, que això és tot un continent més part oceànica.
Clar.
És una gran placa, 1,5 centímetres. Terra i Lluna se separen a raó de 3,8 centímetres cada any. Cada any Terra i Lluna se separen una miqueta més, 3,8 centímetres cada any. Coses grosses que se separen, no? Les galàxies més llunyanes del nostre univers
sí.
se separen de nosaltres més de pressa que a la velocitat de la llum. Cosa que no està prohibida perquè Einstein ens va prohibir que res no pugui viatjar més de pressa que la llum, però aquí ningú no viatja. Mm. És un globus que s'infla i el que fa és separar les coses, de manera que tu, fins i tot estant quiet, t'allunyes de les altres. Doncs hi ha galàxies que s'estan allunyant de nosaltres més de pressa que la velocitat de la llum. Per tant, mai podrem saber quines són aquestes galàxies. Mai ens podrà arribar la seva llum. No em diguis que no és
això
fascinant,
això. Sí.
És brutal.
Sí.
Això són coses grosses. Però després tenim coses diminutes. Coses diminutes. Mira,
a veure.
Mira, per exemple, els neutrins. Els neutrins són unes partícules fonamentals que són extraordinàriament petites i que ens demostren que la matèria és buida, que nosaltres som directament buits. Mira, a cada segon el nostre cos és travessat per 260.000 milions de neutrins per centímetre quadrat. Cada segon, 260.000 milions. D'on venen aquests neutrins? Del Sol. Els fabrica el Sol, ens alvia, per cada centímetre quadrat de la teva pell, per cada segon, 260.000 neutrins que travessaran tot el teu cos, no et xocaran contra cap àtom, contra res, entraran a la Terra pels teus peus, travessaran tot el planeta Terra, sortiran per l'altre costat i continuaran viatjant per l'univers sense xocar en cap àtom. Si és de nit, hauran entrat per l'altre costat de la Terra, perquè aquí serà de nit, el Sol el tindrem a l'altre costat, entraran, travessaran tota la Terra, t'entraran pels peus i et sortiran pel cap i continuaran travessant tot l'univers sense xocar mai contra cap àtom. Vol dir que estem buits. Els neutrins són capaços de travessar la matèria entre els àtoms perquè estem buits. Si volguessis tenir el 50% de probabilitat que un neutrí xoqués contra un àtom, hauries de construir una paret de plom, atenció, d'un any llum de gruix, 9,5 bilions de quilòmetres de plom per tenir el 50% de probabilitat de que un neutrí passant per allà xoqués contra un àtom. I és que estem buits.
Déu-n'hi-do. Mira, Joan Anton, jo és que em quedo callada, Vanessa.
Bueno, és que avui anava de xifres grosses.
Clar,
eh?
És que avui jo recomano molt recuperar la nostra app, l'espai del Joan Anton
sí,
català.
Aquest s'ha de pair. Aquest s'ha d'escoltar segurament per trossos i anar reflexionant i anar pair, perquè són moltes.
I anar interioritzant-ho i també a Ràdio Estel, si entreu a Ràdio Estel, a Ràdio La Carta, allà també us podeu baixar doncs, a l'espai del Joan Anton català. Et demanaria, mira, tenim 30 segons i ens situem a 6:15, una reflexió sobre l'univers que volies fer, si no m'equivoco, Joan Anton.
La de l'univers, la enorme fortuna que tenim d'estar vius. L'univers és buit, la matèria és buida. Si poguessis simular tota la matèria que hi ha a l'univers,
sí.
hauries d'agafar una novena part d'un granet d'arròs,
sí.
esmicolar-lo, distribuir-lo per una esfera de la mida de la Terra buida, això és tota la matèria que hi ha a l'univers. Per tant, estem omplint de vida un raconet d'un univers buit. I nosaltres estem omplint de vida.
Joan Anton Català, gràcies.
De res, a vosaltres.
Gràcies per existir, eh?
Ostres, quina frase, vosaltres també.
Vinga.
Aquest camí no s'acaba mai. No. Que t'hauries de ratllar.
Ràdio Estel.